Ràdio Estel.
Amb els 4 mesos d'aquest ministeri patrí, un període que es compleix precisament demà. Però aquest papa no seria res com a governador de l'Església si no tingués ressò tot el que diu i el que fa en les consciències dels cristians i en les actituds no només dels creients en Jesucrist, sinó en tota la humanitat. I això no es veurà ara, sinó d'aquí a mesos i segurament d'aquí a anys. El lideratge moral del papa, més enllà de les creences, és en qualsevol cas inqüestionable. La seva defensa dels valors de l'amor, la tendresa, la pau i l'opció preferencial pels pobres i els exclosos, com es va veure dilluns passat amb la seva visita a Lampedusa, al sud d'Itàlia, és tot un full de ruta que no té fronteres ni geogràfiques ni de pensament. Ara, després dels problemes que últimament hi ha hagut en el govern de l'Església, amb el desagradable afer del Batilics i la seva revelació de secrets del Vaticà, així com altres situacions de tensió a la cúria, el nou pontífex afronta la realitat amb les llums i les ombres des de l'esperança i el més pur estil dels jesuïtes, amb aquesta espiritualitat ignasiana encarnada en el món, acostant-se a les fronteres, que també inclouen les fronteres que no ens han de fer por, les fronteres entre el bé i el mal, i sempre mirant amb l'esperança de fer el bé endavant, amb aquesta mateixa esperança i aquest optimisme i aquesta alegria que ha de marcar, com ens ha dit reiteradament Francesc, el ser cristià. Passa 1 minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Campos, la Gemma Burgos i la Laura Lázaro a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic. Comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És divendres 12 de juliol de 2013. Comencem el programa entrant en matèria, resumint l'actualitat de les últimes hores. Tolerància zero amb la pederàstia i caritat cap als condemnats. Aquests són els eixos de la carta apostòlica en forma de motu proprio publicada pel papa Francesc. 84 anys de vigència del Codi Penal Vaticà queden ja enrere a partir d'avui. En un inequívoc gest a favor de la transparència, la justícia i la caritat, el papa publica una carta per la qual elimina, per exemple, la cadena perpètua al Vaticà i tipifica com a delicte penal l'abús de menor, entre altres canvis.
La conferència de presentació de les noves lleis en matèria penal i també de sancions administratives per l'estat de la Ciutat del Vaticà i la Santa Seu es van dur a terme a l'oficina de premsa de la Santa Seu. Va comptar amb la intervenció del professor Giuseppe de la Torre, president del Tribunal de l'Estat de la Ciutat del Vaticà. La intenció d'aquesta carta apostòlica no deixa espai pel dubte des del seu primer paràgraf on es diu que en el nostre temps el bé comú està cada vegada més amenaçat per la delinqüència organitzada i també transnacional, l'ús indegut de les condicions econòmiques i del mercat, així com també el terrorisme. El text aposta per fer que la comunitat internacional adopti instruments jurídics adequats que permetin prevenir i combatre la criminalitat, també afavorint la cooperació judicial internacional en matèria penal. En destaca, per exemple, en el document la introducció del delicte de tortura i l'àmplia definició de la categoria de delictes contra menors, entre els quals cal assenyalar la venda, la prostitució, el reclutament i la violència sexual contra ells, també la pornografia infantil i la possessió de material pornogràfic infantil i també els actes sexuals amb menors d'edat.
A banda de tot això, després del desagradable dels desagradables fets que s'han conegut amb el nom de Batilics, on el papa emèrit Benet XVI va ser víctima d'un robatori de documents privats, ara el papa Francesc modifica concretament l'article 116 del Codi Penal Vaticà relatiu a delictes contra la pàtria per reformular i configurar els delictes de sustracció, robatori de documents reservats i divulgació de notícies, per als quals fixa una pena de 6 mesos a 2 anys en casos lleus i de 4 a 8 en casos més greus.
També s'han introduït figures delictives relatives als delictes contra la humanitat, als quals es dedica un capítol a part. Es preveu, entre d'altres coses, el càstig específic de delictes, com per exemple el genocidi i l'apartheid, en el sentit del que disposa l'Estatut de la Cort Penal Internacional des de l'any 1998. Respecte a les disposicions de procediment penal, s'han introduït, per exemple, els principis generals d'un judici just en un termini raonable i també la presumpció d'innocència de l'imputat. Des del punt de vista de les sancions, a més, també s'ha decidit abolir la pena de cadena perpètua, reemplaçant amb la pena de reclusió de 30 a 35 anys.
Aquest motu proprio té com a objectiu estendre l'aplicació de les lleis penals aprovades per la Pontifícia Comissió per a la Ciutat del Vaticà també en l'àmbit de la Santa Seu. Les lleis adoptades ara segueixen amb l'adequació de l'ordenament jurídic en continuïtat amb les accions que ja havia iniciat ara fa 3 anys Benet XVI. Aquesta reforma entrarà en vigor l'1 de setembre. Canviem de qüestió. Mariano Rajoy no haurà de comparèixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas Bárcenas. El PP va vetar ahir amb la seva majoria absoluta la petició de l'oposició perquè es faci una sessió de control en el ple previst per a la setmana vinent i ho fa amb l'argument que Rajoy ja ha negat amb rotunditat tot el que ha dit Bárcenas, al qual s'ha referit com a delinqüent el portaveu popular Alfonso Alonso, delinqüent que ha fet de la mentida el seu mode de vida.
Doncs sí, el portaveu dels populars al Congrés, Alfonso Alonso, ha acusat molt contundentment l'oposició de padrinar un delinqüent i actuar com autònoms, ha dit el dictat de l'extresorer i exsenador del Partit Popular. Alonso també va arribar a admetre que hi ha existit una trama de corrupció dins del partit, però en referència a la trama Gürtel.
Maria Dolores de Cospedal assegura que està tranquil·la i desitjant col·laborar amb la justícia després que ha estat citada per anar a declarar com a testimoni en el cas Bárcenas.
Anticorrupció ha demanat al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, la compareixença de la secretària general del Partit Popular com a testimoni, com dèiem, en el cas Bárcenas. Per contra, el Ministeri Públic no creu necessària la compareixença de testimonis com, per exemple, del Partit Popular Javier Arenas i Francisco Álvarez Cascos.
I el director del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez, declarava ahir davant el jutge Pablo Ruz que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, li va parlar d'un donant que en les últimes eleccions, les de l'any 2011, va voler fer una aportació al Partit Popular de 300.000 euros i que tenia molt interès perquè el seu president, Mariano Rajoy, ho sabés.
Ha explicat, a més, en declaracions als periodistes que l'original dels anomenats papers de Bárcenas, que va portar aquest mateix dilluns a la tarda al jutjat, el va tenir a les mans aquell mateix dia, encara que no va precisar qui li va lliurar, ja que al llarg de la declaració va apel·lar en diverses ocasions al secret professional per salvaguardar les seves fonts.
El Tribunal Constitucional ha respost al recurs presentat pel Parlament i manté la suspensió cautelar de la declaració de sobirania aprovada per la Cambra al gener.
El ple del Tribunal Constitucional ha decidit ahir, per unanimitat, mantenir la suspensió de la resolució del 23 de gener, que va ser un gest a favor del dret a decidir del poble de Catalunya. El Tribunal entén que la resolució tracta sobre una qüestió de gran transcendència constitucional i, després d'analitzar els diferents interessos en joc, s'ha inclinat, com dèiem, a favor de la ratificació de la suspensió. El ple del Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs del govern espanyol contra la declaració el 7 de maig passat. Aleshores, el Tribunal va acordar la suspensió del text amb efectes des del 8 de març, el que a dia d'avui va l'executiu de Mariano Rajoy va recórrer contra la resolució.
Convergència i Unió va destacar ahir que no es pot suspendre ni anul·lar la voluntat d'un poble referint-se a la decisió del Tribunal Constitucional. El portaveu Jordi Turull va afegir que la decisió dels jutges no altera el full de ruta del poble català.
Entre altres reaccions, també destaca la de la portaveu parlamentària d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, que va lamentar que el Constitucional apliqui criteris polítics i no arguments jurídics per suspendre aquesta declaració. De la seva banda, el portaveu del PSC, Jaume Collboni, ha considerat que la decisió confirma que l'única via possible de fer la consulta és la del dret a decidir, que es va aprovar a instàncies del grup socialista, que va tenir el suport de 104 diputats i que aposta pel diàleg amb Espanya per poder convocar el referèndum.
El president Artur Mas farà contactes polítics discrets durant els seus viatges internacionals per parlar sobre el procés català. En declaracions des de São Paulo, al Brasil, on acaba de tancar el seu viatge, Mas ha dit que aquests contactes seran discrets perquè convé a Catalunya i convé també a Espanya. Ara bé, no ha volgut entrar en la polèmica sobre l'actuació del govern espanyol durant els seus viatges. Segons va dir, no vol polèmiques ni debats estèrils.
Mas ha remarcat també que aquest era un viatge econòmic, però va afegir que la internacionalització de les empreses catalanes ajuda al projecte de Catalunya perquè són ambaixadores del país. Mas va fer ahir dijous balanç del seu viatge al Brasil i va aprofitar també per insistir que Catalunya no només continuarà fent acció exterior, sinó que la intensificarà malgrat el que pugui fer el govern espanyol.
Els conductors dels autobusos de Barcelona finalment no faran vaga indefinida a partir d'avui, sinó que posposen les mobilitzacions per a la setmana del 22 al 26 de juliol. Mentrestant, volen intentar tornar a negociar amb Transports Metropolitans per aconseguir la readmissió d'un conductor acomiadat.
Aquest, de fet, va ser el motiu pel qual els treballadors volien fer aquesta vaga, que, com dèiem, es posposarà. Ahir dijous sí que es va fer vaga i TMB va xifrar-la en el 60% del seguiment d'aquesta aturada que es va convocar per exigir aquesta readmissió d'un company acomiadat per agredir un passatger. TMB considera que aquesta aturada és injustificada i que perjudicarà greument la mobilitat de molts ciutadans. Pel que fa al treballador acomiadat, TMB assegura que no pensa readmetre'l perquè l'agressió a l'usuari va ser greu, mentre que els sindicats recorden que el judici encara no s'ha fet i que el conductor també va denunciar el viatger per agressió.
El president de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre, Lluís Pagueroles, ha dimitit del càrrec. La decisió és conseqüència de la polèmica sorgida pel vot favorable al Pla de la Conca de l'Ebre i que no ha agradat gens la Junta dels Regants. Pagueroles presenta la renúncia irrevocable i ja l'ha posada a disposició de l'entitat.
Aquesta dimissió es farà efectiva dimarts vinent. El responsable de la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre ha explicat en un comunicat que la Junta de Govern no comparteix els seus arguments pels quals va emetre un vot favorable condicionat al Pla de Conca de l'Ebre. Pagueroles assumeix personalment el vot, però ha recordat que es va donar suport al pla per defensar els interessos dels comuners regants, exigir mesures per la protecció pel Delta de l'Ebre i més recursos també per la lluita contra el cargol Massana.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. Esther Quintana, la dona que va perdre un ull presumptament per l'impacte d'una pilota de goma durant la vaga del 14 de novembre, va demanar ahir que prohibeixin aquests instruments, aquestes pilotes de goma, durant la seva compareixença al Parlament dins la comissió que estudia l'ús d'aquests projectils.
Quintana ha dit que el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, sí que s'ha disculpat, però només a títol personal, cosa que no ha fet l'antic conseller Felip Puig.
El conseller Puig no m'ha trucat. Sí que he parlat amb el senyor Espadaler, ¿vale? Ens coneixíem perquè jo li havia fet cafès. Llavors, com a persona humana, sí que ha parlat amb mi i m'ha dit que ho sent molt, però institucionalment té una altra postura. Com es pot separar la institució de la persona?
En el seu Parlament ha tornat a criticar, volíem dir, l'actuació desmesurada dels Mossos i l'actitud d'Interior, que no es va preocupar per la seva situació en cap moment. L'associació Stop Bales de Goma també ha tornat a reclamar la prohibició d'aquests projectils perquè el seu ús és desproporcionat i el seu impacte incontrolable, tot i seguir els protocols d'utilització fixats pels Mossos. Nicola Tano, en representació del col·lectiu, denuncia que Interior encara no reconeix que cap persona hagi estat ferida per una pilota de goma.
Es diu és que s'ha de solucionar el problema, hem de trobar una manera per indemnitzar, per estar a prop dels afectats. A veure, aquí Interior no reconeix que hi hagi cap persona que va ser colpejada per una pilota de goma. Aquest és el fet principal. Doncs s'ha de trobar una manera, hem d'estudiar. Interior, admet o no que jo vaig ser colpejada?
Tant Quintana com el representant de l'associació Stop Bales de Goma han criticat que ara Interior incorpori els canons d'aigua a pressió per dispersar manifestants. I encara parlem d'altres temes de l'actualitat. Domingo Enrique Castaño, l'exassessor del qui va ser alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ha entrat a la presó per ordre de la jutja Mercedes Alaya, que l'imputa delictes de prevaricació, blanqueig de capitals, suborn i fraus.
Castaño va ser detingut dimarts per la Guàrdia Civil, juntament amb la seva dona i dos empresaris més acusats d'haver rebut suborns per part d'una empresa que rebia adjudicacions de l'Ajuntament de Sevilla. Castaño ha demanat no declarar i posteriorment la Fiscalia de Sevilla ha sol·licitat presó incondicional. La dona de Castaño, advocada de professió, tampoc ha declarat i ha estat posada en llibertat encara que se li ha retirat el passaport. Pel que fa als dos empresaris imputats, acusats de pagar comissions il·legals, també han estat posats en llibertat amb càrrecs.
També parlem encara de presumptes casos de corrupció a Andalusia, perquè un grup d'activistes anomenat Anonymous acaba de publicar la llista de sobresous dels càrrecs de la UGT a Andalusia.
Aquestes dades es refereixen a suposades assignacions extres a dirigents d'UGT Andalusia entre els anys 2009 i 2012, que revelarien que els càrrecs dels sindicats es van gastar importants sumes de diners en luxes durant aquest període. Anonymous denuncia en la pàgina en què estan penjats els enllaços per descarregar-se els documents aquesta situació perquè creu que els sindicats han de ser eines de lluita i per aquest motiu han publicat, com dèiem, aquesta informació.
I el jurat que ha de decidir sobre la innocència o culpabilitat de José Bretón, jutjat per l'assassinat dels seus fills Ruth i José, anunciarà avui, en poques hores, la seva resolució.
Després d'una intensa jornada de deliberacions, el tribunal va concloure ahir, sense oferir cap mena de veredicte, que és probable que s'acabi coneixent, com dèiem, durant aquest matí. Ahir es van complir 48 hores de deliberacions i en aquell moment el magistrat Pedro Vela podria haver convocat una vista en la que estarien presents totes les parts, però encara es desconeix dades concretes sobre aquest procés. Un cop assolit aquest veredicte, s'elaborarà un acte que serà entregada al magistrat president, que convocarà totes les parts per la lectura a la seu judicial.
Quart de nou i un minut, la sala d'apel·lació del Tribunal Penal Internacional per a l'antiga Iugoslàvia va anul·lar ahir l'absolució a l'exlíder serbobosnià Radovan Karadzic d'un cas de genocidi a diversos municipis de Bòsnia i Herzegovina.
Després d'aquesta decisió del Tribunal Penal Internacional, l'acusació sumarà aquest càrrec al ja existent el genocidi, una matança contra musulmans bosnians de la que precisament ahir se'n complien 18 anys. L'acusació de genocidi és, segons els experts, una de les més difícils de demostrar perquè la Fiscalia ha de poder assegurar que el presumpte autor o responsable del crim tenia la intenció de cometre'l. Això no obstant, la sala d'apel·lacions s'ha referit ara a les condicions inhumanes a què els musulmans eren sotmesos a les presons que estaven superpoblades fins al límit que els detinguts havien de dormir drets. Precisament, com dèiem, ahir es va commemorar el 18è aniversari del genocidi en què 8.000 homes musulmans van morir a conseqüència de la repressió serbo-bosniana. El tribunal que va obrir el judici a Karadzic l'octubre del 2009 acusa l'exlíder serbo-bosnià de crims de guerra i també de contra la humanitat presumptament comesos durant la guerra civil a Bòsnia entre el 92 i el 95, incloent aquesta matança i també l'assalt a Sarajevo.
El Parlament d'Irlanda ha votat permetre l'avortament en determinades circumstàncies que inclouen, per exemple, la possibilitat que la mare avorti quan la seva vida estigui en perill. S'inclou també la possibilitat de suïcidi.
Doncs sí, tot després de mesos de discussions entre defensors i detractors de la mesura en un país on està molt implantada la tradició catòlica. El primer ministre, Enda Kenny, que està a favor de l'avortament, ha provocat una forta reacció política i social al país, on hi ha hagut de moment protestes, manifestacions i fins i tot, atenció, l'enviament d'una carta escrita amb sang destinada al propi ministre. Hores abans d'aquesta votació al Parlament, la secretària de l'Estat irlandesa d'Assumptes Europeus, la conservadora Lucinda Creighton, de 33 anys, ha dimitit del seu càrrec.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, un nom propi de l'actualitat de les últimes hores, el de Pep Guardiola, que ahir va negar haver posat en dubte la capacitat de Tito Vilanova per fer rendir Neymar al Barça i alhora va acusar, en un moment en què sembla que va esclatar ja la directiva blaugrana, acusant-la, com dèiem, de no deixar-lo en pau ni tan sols quan se'n va anar a Nova York.
També va acusar d'utilitzar la malaltia de Tito Vilanova per fer-li mal. A més, va confirmar que vol Thiago Alcántara aquest mateix estiu i també que ha demanat al Bayern que el fitxi.
El Nàpols i el Real Madrid van fer oficial ahir alhora el traspàs de José María Callejón a l'equip italià a través de les seves respectives pàgines web.
El jugador andalús de 26 anys ja ha passat les habituals proves mèdiques al centre tècnic de Castelvolturno i ha fitxat pel club de San Paolo per 4 temporades. Les xifres del traspàs no s'han donat a conèixer de manera oficial, encara que diverses informacions procedents de terres italianes apunten que el Nàpols pagarà uns 10 milions d'euros al Real Madrid. Mentrestant, els blancs continuen pretenent el migcampista Asier Illaramendi, de moment, però continua entrenant-se amb la Reial Societat.
Kilian Jornet va complir ahir amb èxit un nou repte, en batre el rècord de l'ascensió al Mont Blanc des de Chamonix, a 1.037 metres d'alçada.
El corredor de muntanya català ha invertit 4 hores i 57 minuts concretament en completar l'ascensió i el descens del pic més alt dels Alps, superant el registre anterior en 13 minuts.
I us expliquem per acabar en ciclisme que l'alemany Marcel Kittel ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Tour de França, en què el català Joan Antoni Fletxa va estar atrapat quan faltaven 6 quilòmetres després d'haver anat escapat més de 200. Primer en companyia i al final ell sol. Kittel va derrotar Cavendish a l'esprint i Chris Froome continua com a líder.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Els màrtirs espanyols no són de cap bàndol. Així ho ha dit en la cloenda de la 66a Setmana Espanyola de Missionologia, que s'ha fet aquests dies a Burgos, la directora de l'Oficina per a la Causa dels Sants de la Conferència Episcopal Espanyola Encarnación González, que va afegir que els màrtirs no tenen res a veure amb cap bàndol, com dèiem. Encarnación González va afirmar que aquests màrtirs han estat assassinats només per la seva fe. Dels 522 que seran beatificats el 13 d'octubre a Tarragona, procedents de tot l'Estat i en la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya, un centenar eren sacerdot, 3 eren bisbes i més de 400 eren religiosos de diferents congregacions. Finalment destaquem que 7 eren laics i 3 d'ells eren seminaristes. I tanquem aquest bloc explicant-vos que ja és oficial el calendari de la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro. S'ha aprovat definitivament aquest programa que començarà dilluns dia 22, dilluns vinent no l'altre, quan el Sant Pare està previst que arribi a Rio de Janeiro a les 4 de la tarda, que són les 9 hora catalana. Després tindrà diferents activitats. Divendres confessarà al matí diferents joves i presidirà el Via Crucis. Dissabte tindrà la vetlla a 2:15 de la nit hora catalana i diumenge a les 9 del matí. Les 2 de la tarda a Catalunya presidirà l'Eucaristia. El diumenge, com dèiem, 28 de juliol, a l'esplanada que hi ha destinada per a l'ocasió a 20 quilòmetres de Rio de Janeiro. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la Fiscalia vol que Cospedal declari pels pagaments als populars. El periòdico, hostatges de Bárcenas, referint-se al PP i els rebuts que va donar ahir a la compareixença de Rajoy al Congrés. El Punt Avui obre amb el que va dir ahir Guardiola des d'Alemanya, titula Pep esclata, referint-se a les seves declaracions contra la Junta del Barça. Diari Ara, s'estreny el setge sobre el PP, referint-se igualment al cas Bárcenas. El País, anticorrupció, demana que Cospedal declari pel cas Bárcenas. El Mundo, el PP i els altres partits. Estan vostès apadrinant un delinqüent, diu entre cometes, parafrasejant el que va dir el portaveu Alfonso Alonso. Diari ABC obre amb una imatge de José Antonio Griñán, president de la Junta d'Andalusia, mirant-se en un mirall i titula Les dues cares de Griñán acusa i defensa els imputats pels expedients de regulació d'ocupació. I, finalment, la Razón, Bárcenas hauria ideat un sistema per enganyar el PP i els donants. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistarem el president del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials, Francesc Pere Andreu, que ens parlarà del projecte de llei que regula l'accés dels menors als casinos, com el cas de BCN World. Amb ell parlarem en profunditat sobre aquesta normativa.
Ràdio Estel. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula. El món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva-la al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia.
Només fins al 13 de juliol, descomptes immillorables al Corte Inglés. Per ells, 50% de descompte en una selecció de moda vestit. Vestits, americanes, pantalons i camises. I per elles, fins al 60% en vestits. No els deixis escapar. 3 dies de moda en el Corte Inglés. Només fins al 13 de juliol i fins al 14 en els centres amb obertura.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
5 minuts i seran 9:15. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora destaquem l'accident que s'ha produït a la C-17, a Lliçà de Vall. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Aturades importants, de més de 4 quilòmetres entre Granollers, Lliçà. Per tant, problemes en aquesta C-17, com us dèiem, són a causa d'un accident a Lliçà baixant cap a la ciutat de Barcelona. A la resta de vies, alguns trams aturades, podríem dir habituals, però no sembla una jornada excessivament complicada. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, una informació d'interès pels usuaris de la línia S2, la línia Sabadell de Ferrocarrils de la Generalitat. Demà i demà passat hi haurà un servei substitutori amb autobús entre les estacions de Sant Quirze i Sabadell Rambla, sense servei de trens per obres. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La previsió meteorològica ens apunta cap a un cap de setmana de més estabilitat després de les pluges i les tempestes d'aquests últims dies. Ahir, per exemple, va ploure a l'àrea de Barcelona i això va donar problemes en el trànsit i en la mobilitat dels ciutadans. Com dèiem, sol, només alguns ruixats, això sí, al Pirineu, però l'estabilitat, com dèiem, guanya terreny de la mà d'un anticicló que afecta la Mediterrània i es preveu que s'hi estigui durant tot el cap de setmana. Avui farà molt de sol amb alguns núvols i boires matinals en alguns punts del país. Novament a la tarda apareixeran els ruixats i les tempestes, però seran més febles i més restringides només al Pirineu. La calor comença a augmentar novament.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Les modificacions que la Generalitat vol incloure en el reglament de casinos preocupen algunes entitats, com és el cas del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials, que ha denunciat aquests últims dies que el govern català vol plegar-se davant dels desitjos d'empreses com Barcelona World. Consideren que una llei com aquesta vulnera totalment els drets dels jugadors. Entrada lliure, incloent-hi menors, crèdits als jugadors, pràctica desaparició del dret a l'autoprohibició, visibilitat total des de l'exterior de les sales de jocs i altres aspectes. Ahir sabíem, però, a través de diverses informacions, incloses en alguns mitjans de comunicació, que la Generalitat pensa rectificar i finalment sembla que vetarà els nens als casinos de Barcelona World. Els menors, per tant, no podran passar per les zones de joc contra el que es preveia inicialment. Se sancionarà l'operador si permet jugar a ludòpates que ho tinguin prohibit, però en tot cas, amb la prudència d'un avantprojecte de llei que encara s'ha de debatre al Parlament, volem parlar avui amb el president del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials, Francesc Perandreu. Senyor Francesc Perandreu, molt bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies per invitar-me.
Gràcies a vostè per haver acceptat la invitació. Bé, primer de tot, què és l'entitat del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials?
Som una entitat sense ànim de lucre que té 22 anys d'existència. Treballem en tot el que són addiccions de conducta, però majoritàriament, evidentment, en el tema de la ludopatia. Formem gent que hem passat per aquest problema, que hem patit la ludopatia, en el meu cas concret, fa 23 anys, i que, evidentment, coneixem les conseqüències en primera mà i després, evidentment, a través dels casos de les persones que tractem.
Tot el que es preveu regular des de la Conselleria de Benestar i Família i, per tant, des del govern català en el que són els accessos als casinos i als centres d'oci i de joc, com és el cas del que serà, si Déu vol, Barcelona World, quina és la seva posició en aquests moments?
Molt crítica, evidentment, perquè...
Quina era, segons vostès, quina era la pretensió inicial del govern català? Permetre que els nens hi entressin?
Sí, no, estava molt clar perquè és el anteprojecte de llei que va arribar al Parlament de Catalunya, per tant, si des del Parlament de Catalunya no es des... posat remei, que ja era el text que tirava endavant. Llavors, la idea era fer un model Macau, que es coneix, són els casinos de tipus Hong Kong, Macau, Las Vegas, on l'entrada és absolutament lliure, on l'hotel està, diguem-ho, per entendre'ns, a la part final del casino, els tens a circular per dintre, on simplement és un element recaptador, no estem parlant d'oci. En són models de joc molt perillosos, ja no només perquè es pugui fer una entrada lliure, sinó perquè es vulneren els drets d'aquelles persones que en un moment determinat tan lliurement han demanat ser autoexcloses, autoprohibides, per poder entrar en aquest tipus de sales de joc. Es vulnera també el fet de que no hi ha cap casino a Europa que legalment dongui crèdits als jugadors. Tots els experts es coincideix que és una manera de fomentar d'una manera molt notable la ludopatia i, sobretot, la visibilitat. I és allò de dir, doncs rodegem les màquines, rodegem les taules de vidre perquè des de qualsevol punt del resort es pugui veure les llumetes, sentir les músiques i anem a incitar.
Senyor Perandreu, a partir de l'accés que alguns mitjans de comunicació han tingut al text que prepara la Generalitat, sembla que hi ha un nou redactat, segons deia, per exemple, ahir el Periódico de Catalunya, on es diu que els nens, adolescents i discapacitats no podran passar pels espais de joc. Per tant, hi hauria un punt d'esperança. Vostès què saben de tot això? I en tot cas, què...
Bueno, estem a l'espera, evidentment, de poder llegir el nou redactat. Fins que no el llegim no sabrem a què atendre'ns, però és que, a veure, és que són punts que no es tindrien ja que ni que discutir. És que per nosaltres és de sentit comú el que els menors, per exemple, no puguin entrar. És com salvar les diferències ara perquè, permetim entrar els nens als sex shops i que passegin entre un sex shop. És posar una comparança. De totes maneres, hi ha coses que ens preocupen molt, també, independentment d'això, que si rectifiquen, doncs enhorabona, perfecte. Però és que dintre d'aquesta informació que ahir donava el Periódico també es mencionava un fet que no se li ha donat importància, i és que a partir d'ara tots els casinos que es vulguin muntar a Catalunya tenen que anar aquí. A veure, és que estem parlant de que si hi ha ara 4 casinos, autoritza el 5è casino, que estem parlant de muntar-ni, el projecte em sembla que són 6 casinos, estem parlant de convertir el territori Tarragona amb Las Vegas, realment. Estem parlant de que Catalunya té de canviar el model turístic per un model de joc.
El Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials està acompanyat d'altres entitats que també defensen aquesta preservació dels menors i defensen també doncs, una societat que no basi el seu rendiment i la seva prosperitat econòmica en el joc.
Evidentment, estem doncs, en l'altra associació de Catalunya, que és AGAL, l'Associació Gironina de Tractament de Ludòpates. Hem parlat amb sindicats, hem parlat amb partits polítics. A veure, evidentment és que és un tema en alguns casos fins i tot moral. Vull dir, què és el que nosaltres volem oferir als nostres successors? Quin model volem oferir? Un model de cultura, un model de creixement, o volem oferir un model de joc, un model d'atzar?
Senyor Francesc Pere Andreu, president del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials, a CENCAS, gràcies per haver-nos acompanyat. Tenen previst algun procés de diàleg amb representants del govern català, de benestar social i família?
És molt difícil el diàleg amb alguns partits polítics, molt difícil, perquè nosaltres, no, així com en altres anteprojectes de llei de modificació de joc, sempre hem rebut, perquè nosaltres puguem presentar al·legacions, en aquest cas, curiosament, no hem rebut res. O sigui, tota la informació l'hem tingut via Parlament.
Doncs esperem que, en tot cas, qualsevol regulació del reglament de casinos no, vaja, preservi no, aquests necessaris valors i aquesta lluita que també la societat en el seu conjunt ha de tenir contra la ludopatia i les addiccions als jocs. No l'acomiadem, senyor Pere Andreu, perquè ara hi ha la tertúlia i l'invitem a quedar-se per parlar d'aquest i d'altres temes.
Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Una onada de fred arriba a Hipercor. Fins al 13 de juliol et retornem el 21% del valor de l'IVA en comprar el teu ventilador o aire condicionat, inclosa la instal·lació.
És que amb la calor baixen els preus.
Aprofita aquesta oportunitat. Només a Hipercor. Només fins al dia 13.
Pere Ponce, actor.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Racons plens d'història. Secrets encara per desvelar. Palaus medievals i renaixentistes. El llegat de musulmans, jueus i cristians. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Ja el temps de tertúlia d'actualitat que avui compartim amb el periodista Lluís Foix. Senyor Foix, bon dia.
Hola, bon dia.
També amb l'exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres. Bon dia, benvingut.
Bon dia tinguin.
Saludem, d'altra banda, el president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort i exdirector general d'Afers Religiosos, Xavier Puigdollers. Bon dia, senyor Puigdollers.
Bon dia, bon dia.
I amb tots tres també tenim Francesc Pere Andreu, que és el president del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials. Novament, bon dia, senyor Pere Andreu.
Bon dia.
Bé, per cert, el que ens acaba d'explicar el senyor Pere Andreu doncs és un tema que potser no ens ha de passar inadvertit, és a dir, que la Generalitat s'hagi plantejat que en el reglament de casinos es pugui permetre l'entrada de menors a aquests espais d'oci, com és el cas d'aquest Barcelona World que tindrem a les comarques de Tarragona. Com a mínim ens ha d'encendre la llum d'alarma. I també, de vegades, quan parlem alegrement d'una prosperitat econòmica basada en el joc. Tot això també amb la qüestió de l'Eurovegas, com vostès saben, va donar un gran debat ara fa uns mesos. Què en pensen, senyors?
Bé, aquí des del començament el Barcelona Board s'ha plantejat sortosament, diguem-ne, preveient la prohibició o la no autorització del fumar, perquè em sembla que
la comunitat de Madrid
anterior estava, diguem-ne, amb aquest permís. Per tant, hi ha de baixar una barrera. Això, la veritat és que jo no tenia coneixement d'aquest tema, ho he sentit avui a primera hora amb aquesta emissora, que més o menys ho deien, i realment trobaria una certa barbaritat, vaja, una barbaritat, de que s'autoritzés a menors, diguem-ne, una cosa tan addictiva com és el joc, sense entrar en el valor ètic del joc pels grans o el que sigui, és una altra temàtica, però els menors, en tot cas, se'ls ha de protegir. Mm-hmm. Em sembla molt bé, per tant, la iniciativa. Mm-hmm. La iniciativa de
denunciar-ho. I d'intentar oposar-s'hi des de la societat civil. Senyor Puigdoller, senyor Foix.
Dintre d'aquesta dinàmica, és curiós que prohibim. En canvi, amb els menors, els aprofitem perquè baixin els pares. De fet, és l'esquer perquè puguin anar.
És per facilitar als pares que hi vagin. Qualsevol...
Per tant, el que ha de pensar realment per la protecció del menor està mirant en un altre lloc. I realment fem l'esquer, que el menor vingui perquè vindrà el pare, i el que passarà després ja parlarem. Farem altres notícies que els menors, la pederàstia, el tal, el qual, moltíssimes coses. Però de moment ja els animen allà entrant en una dinàmica.
Crida molt l'atenció a la ubicació. Al costat de PortAventura, tocant PortAventura, que és eminentment turisme familiar.
Clar, és un altre tema de fons, que es pugui incloure allà un parc d'oci...
Que, segons la regulació presentada, no impediria entrar joc a PortAventura. Segons aquesta regulació que s'ha presentat, es podria entrar perfectament joc dintre de PortAventura.
Seria algun lloc...
Màquines, un casino... Sí.
És a dir, en el lloc destinat precisament pel que els menors gaudeixin d'un oci en principi correcte, atractiu.
Sí, de fet, PortAventura és per menors i no menors, però en tot cas està molt pensat per les famílies.
El client és el menor i la família.
Sí, sí. Senyor Foix.
Sí, a veure, jo tot això de Barcelona World vull veure com es perfila, com es projecta i finalment com s'acaba. O sigui, a mi personalment això no m'agrada. No m'importa dir-ho. O sigui, a mi qualsevol cosa que fomenti la ludopatia em sembla que va en contra del que és un tret molt bàsic, de, no només de la cultura nostra, no, sinó de la cultura de la persona. O sigui, el joc no fomenta l'esforç, o sigui, juga amb l'atzar. Bé, i si això doncs, ha de ser la manera de créixer d'un país, doncs indica, d'alguna manera, el país que volem. Jo crec que el país que volem, almenys el país que jo vull, no és un país en el qual vinguin uns senyors de no sé on que inverteixin no sé quan i que, a més, doncs es juguin diners que mai he vist jo algú que s'hagi enriquit jugant el que sigui. El que s'han enriquit són aquells que han organitzat el joc des de les travesses, sí, fins a la Loteria Nacional i fins a la d'aquí, com no sé com es diu.
Sí, la d'Auto Catalunya.
Per tant, escolti, que ho facin. Jo no faré cap. Hi ha la possibilitat de que les criatures puguin tenir accés amb aquest univers, de que em sembla molt bé la iniciativa que ha pres el nostre amic, no? Vull dir, perquè és que si no, doncs, en fi, aquí, per tal de treure capital, doncs tot és vàlid. Doncs miri, no, tot és vàlid, no? O sigui, això que havia de veure, jo com vaig veure que el senyor Adelson, que anava amb mànigues de camisa, amb cotxe, entrava dintre la Generalitat amb mànigues de camisa, vaig pensar, no anirem enlloc.
Aquí falla alguna cosa.
Falla
encara que només
cosa.
Sigui la imatge.
El senyor no sap a quin país està. Aquí la gent, a la Generalitat, no hi va amb mànigues de camisa, eh?
Bé, sí, són detalls d'imatge, però que d'alguna manera comuniquen coses, també. Hem de dir, ens ho ha comentat abans el senyor Pere Andreu, com altres persones vinculades a la seva entitat, tenen un passat de ludòpates que han superat
la malaltia,
afortunadament, i per tant el seu testimoni també té un gran valor, no? El fet que des d'una trajectòria d'ex-ludòpata pugui queixar-se de qualsevol regulació que faciliti la ludopatia, doncs també és important.
Home, ens permet, evidentment, haver passat per aquesta malaltia, et permet tindre millor una sensibilitat més especial, un coneixement més íntim de la malaltia i sobretot de les conseqüències, no? Mm-hmm. I és que és el que has dit, no?
no pot ser tot val, no pot ser. I sembla que en aquests moments la solució als problemes econòmics d'aquest país i de sigui el joc. És, anem a fer més loteries, anem a fer més rifes, anem a posar més màquines, anem a posar més casinos, anem a... Tot val, no? I...
Tot això, clar, entra en un terreny perillós perquè realment moltes vegades crea llocs de treball i pot...
No, evidentment. Jo
formar recordo... estructures econòmiques viables.
Jo he estat a tres llocs importants de ludopatia, que és Atlantic City, que és la costa est americana, a Reno i a Las Vegas. I què vol que li digui? Hi he estat, però he estat un dia, perquè he fugit, perquè, escolti...
Aquella dinàmica no li agrada.
No, i després que els hotels de Las Vegas, per exemple, mai havia estat en hotels que potser... Les habitacions tenien 50 metres quadrats, no? Unes coses impressionants. Vull dir, tot allò a mi em semblava que era una cosa poc realista. O sigui, la vida no pot ser així. Eh? I qui ho promou, tot aquest diner? Tot aquest luxe
artificial, no? Sí.
Doncs però ho promou diners que els treuen de la gent. Mm. Els treuen de la gent. Perquè la gent, vull insistir en això, el ludòpata no es fa ric. Ni si guanya la vida. Uh-huh. Si algú...
Cap.
Si algú coneix algú que s'hagi fet ric jugant a les cartes o jugant al bingo, doncs, no sé, rectificaré.
Es clau del seu joc, això sí que ho podem dir clarament. Bé, senyors, no ens allargarem més amb aquest tema. Certament és molt interessant, el deixem obert. I precisament parlant de, si m'ho permeten dir així, misèries humanes, el Papa Francesc ahir va presentar un motu propio, és a dir, un document signat per ell que vol reformar les lleis penals vaticanes que tenien doncs 74 anys de, o 84 anys de vida i ara es reformen per endurir, per exemple, els càstigs a la pederàstia, entre moltes altres coses. I això lligat a la tolerància zero i també a la caritat amb el qui comet errors tan greus com aquests, doncs també és important destacar-ho. Tot i que els mitjans de comunicació avui enfatitzen molt la dinàmica de l'enduriment. Vostès com veuen aquest gest nou del Papa quan demà es compliran 4 mesos del seu inici de pontificat?
Bé, jo, diguem-ne, veig bé, per exemple, i ara no ho dic per la pederàstia, que en tot cas que mereixeria un capítol a part, que en podem parlar a continuació si vostè ho posa sobre la taula. Diguem-ne, però, per exemple, jo veig bé aquesta norma, doncs perquè és una voluntat de modernitzar la legislació penal del Vaticà i de la ciutat del Vaticà, per entendre'ns. Per exemple, hi ha una cosa que està en una línia moderna de la majoria dels països, que és la supressió de la cadena perpètua. Cadena perpètua com a concepte és una mica com amb la pena de mort, diguem-ne, perquè és respon a un concepte de que el delicte no... O sigui, el que comés un delicte no és recuperable, per entendre's, perquè està clar, si una persona el condenes per vida perpètua, diguem-ne, està enxironat, o la pena capital, que és irreversible, doncs bé, la tendència moderna és aquesta, suprimir, diguem-ne, posar uns límits, l'una l'han suprimit, la pena de mort en molts casos, d'altres han posat un límit dels anys que es pot estar en presó. Per tant, és una tendència moderna, és una modernització. Ja ho diu que la pròpia motu propio, faig els comentaris, que el Papa Francesc pretén això de qual la legislació vaticana a la legislació internacional, pensem, em sembla bé. Diguem-ne, si li sembla d'entrar en el tema de la pederàstia,
sí, perquè...
diguem-ne que és un capítol d'això, però vull dir, no...
No és l'únic,
aquesta adaptació, diguem-ne, és més ampla, com he assenyalat, per exemple.
Sí.
I amb el tema de la pederàstia, tinc, diguem-ne, una certa... reflexió de que és una rectificació també d'una tendència, diguem-ne, de l'Església durant molts anys, que davant d'aquest tipus de delictes, diguem-ne, de conductes, de comportaments irregulars, o que moltes vegades seran delictius, diguem-ne, el comportament, diguem-ne, era, diguem-ne, de resoldre-ho la roba bruta a casa, diguem-ne, la bugada fer-la dintre, i per tant, diguem-ne, això... Per evitar l'escàndol públic que representés, doncs, això, de que persones...
Que es fessin públics tots els casos.
No seran persones que, diguem-ne, estiguin cometent delictes o actuacions pederastes i tal. I, per tant, això responia a una certa filosofia. I la filosofia aquesta ha vingut ara superada pel concepte de transparència. Diguem-ne, escolti, la transparència, perquè, diguem-ne, rentar la roba bruta a casa, la bugada d'això, té un gran inconvenient, que moltes vegades no s'actua contra les causes reals, per entendre's. Per tant, diguem-ne, per això es tapa i es fan arreglillos, per entendre's.
Benet Sánchez ho va dir molt clarament, col·laborar amb la justícia ordinària, si cal, des de l'Església. L'Església és la primera víctima, també, d'aquests, o és víctima, juntament amb les principals víctimes, que són les dels abusos.
Sí, jo crec que és entrat dintre de la normativa internacional. És a dir, que l'Estat, el Vaticà sigui petit i sigui a porta tancada, sinó adequar la normativa a la general internacional de respecte. A part de la pederàstia, el banqueig de diners, l'apartheid, el delicte de les humanitats, el genocidi, és a dir, fa una ampliació de tota la característica, no? I després també determina també les persones que seran sotmeses en aquella normativa, no? Vull dir, qui són? Les de dintre del Vaticà les classifica, no? Vull dir, tots els personatges del Vaticà que intervenen a fora, la relació amb els altres, amb la justícia dels altres estats. És a dir, adequa, internacionalitza i situa en el mapa del món de la justícia internacional al Vaticà.
És curiós que faci...
crec que és interessant.
És curiós que faci referència al document a violacions dels drets humans que hi ha hagut els últims anys. L'apartheid, per exemple, és un cas, no? I que el Vaticà faci seus...
Aquesta situació...
Exacte, seves les lluites, no? Contra aquestes...
És a dir, d'alguna manera, el dret penal és un dret, en el fons, protector de la persona, no? De la víctima, però també del causant, no? I aleshores intenta situar tota aquesta situació que són delictes al fons internacionals i que es podrien amagar entre un lloc en un altre, en un país en un altre. És a dir, evitar que realment el Vaticà pugui jugar en aquest joc. I actualitza i posa una altra vegada en el centre la dignitat de la persona. És a dir, d'alguna manera el que el Papa està dient insistint novament és en això.
Lluís Foix?
Sí, a veure, jo crec que aquí hi ha dues coses, no? La primera és que l'Església fa molt bé en adaptar la legislació penal diguem, als temps corrents, perquè aquest codi crec que era del 1929, si no recordo malament.
Sí, de fa 84 anys, dèiem, sí.
Sí, l'any 29.
1929, sí, correcte.
Sí, doncs jo el que diria és que l'Església ha de tenir una ordenació jurídica, però sobretot l'Església el que ha de tenir és l'autoritat moral. I l'autoritat moral no dependrà d'una llei o d'una altra. L'autoritat moral serà del comportament de les persones que s'identifiquen com a cristians i de les persones que s'identifiquen com a, en aquest cas, doncs, membres o que estan formen part de l'Estat del Vaticà. Que la millor fórmula, doncs, per previndre que hi hagin abusos com els que han hagut i s'han reconegut, sigui, diguem-ne, endurir la llei o a clarificar els punts de la llei, a mi em sembla estupendo, em sembla molt bé. Però la qüestió no és aquesta, tal com ho veig jo. La qüestió és aquesta, que avui les persones, i sobretot les persones que es presenten a la societat, diguem, escolti, nosaltres representem uns valors que respecten a la persona, que estimen la persona, els valors que venen de la doctrina de Jesucrist, diguem-ho clar, doncs, aleshores, doncs, jo penso, doncs, que aquí una llei no canviarà les coses. El que canviarà és si les persones s'actuen com a persones, creients conseqüents,
coherents. Per exemple,
o coherents, diguem-ho així. I em sap molt bé tot això, no? I clar, i després també voldria dir la segona cosa que volia dir. Dona la impressió, perquè aquí sí que hi ha hagut una, diguem, un corrent bastant estès, que només a l'Església Catòlica hi ha hagut pederàstria, només a l'Església Catòlica hi ha hagut abusos a altres persones, quan això no és veritat. Ara mateix veiem un cas que avui el periòdic insisteix, que és el de Castelldans, no? Que és un senyor, doncs, que ha abusat de 14 nens, no? I està molt bé que surti, però la idea de que això només ha passat a l'Església Catòlica, jo em sembla que és una idea que no és certa, que ha passat, i sí, i recordem que el Papa Benet va demanar perdó. Recordem que l'actual Papa no només ha demanat perdó, sinó ha dit, escolti, farem, construirem una argamassa jurídica, per dir-ho d'alguna manera, doncs perquè això sigui castigat i per previndre-ho.
I que no torni a passar.
Però aquesta idea que hi ha hagut en aquests últims temps, és a dir, a veure, si un capellà va amb un jove, perill. Si va amb un altre home, perill. Si va amb una dona, perill. O es vol dir, no, tranquil, home, no.
No tot és això.
No tot és això, vull dir, francament.
Sí que és veritat que el que es diu, moltes vegades, és que a l'Església se li ha d'exigir una exemplaritat.
Clar, no, ja ho he dit, això.
Superior a altres instàncies.
Jo ho he dit, clar, l'Església té un missatge moral, bàsicament. No té un missatge polític, ni un missatge jurídic. L'Església té un missatge moral que és bé del seu fundador, vamos, o sigui que no és una cosa inventada, sinó que ve donada des de fa una colla de segles, no?
Senyor Francesc Perarnau, vostè que porta el nom del papa.
Sí, és algo que em va causar...
Segur que li va agradar, no?
Em va fer gràcia,
em va sentir ara fa 4 mesos el nom.
Sí, em va fer gràcia, vull dir, perquè evidentment no és algo que no m'ho podia esperar. No, home, jo crec que la Iglesia per fi ha entrat o s'ha donat compte que estem al segle XXI. Vull dir, no, jo no crec que sigui un tema de lleis, és un tema, com ha dit, de moralitat.
Sí.
És un tema d'educació, és que no, la solució no està, que evidentment es té de castigar, això està claríssim, però la solució no està només en fer càstig.
Sinó l'actitud a partir d'ara dels cristians, no?
Sí,
que segueixin...
No, i és una educació, és un problema de, no de prohibir, sinó d'educar. Llavors, algo ha fallat amb l'educació dels servents de l'Església, de les persones que conformen l'Església, algo ha fallat. Possiblement tindríem que derivar-se a molts cicles enrere, a unes inèrcies morals, etc, etc, que jo no domino.
De vegades l'admissió als seminaris, s'ha parlat això, Benet
sí.
Sánchez deia que s'havia de vigilar... Doncs,
sí, jo la millor és veure per què aquella persona realment vol entrar en un seminari, a la millor no té les idees tan clares com tindria que tindre, però jo crec que realment és un tema més d'educació que no de repressió.
Jo estic d'acord que no siguin les lleis la solució, diguem-ne, definitiva, diguem-ne, perquè són les conductes i els convenciments morals, els comportaments morals. Però són necessàries, les lleis. És necessari que hi hagi lleis, perquè si no els detractors de l'Església, el primer que li tiren amb cara, diuen, escolti, miri si se'l pren frivolament,
que no
ni
ho legisla,
ni ho castiga, ni d'això.
Sí,
per tant, diguem-ne, és un argument necessari, inclús, diguem-ne, davant de la societat.
Per cert, també regula el robatori de documents, o sigui, missatge clar als artífecs del Vaticà.
Coses recentment succeïdes.
Exacte. Això és una mica, ens hem atrevit nosaltres a dir-ho al principi, és una mica el carisma jesuític, no?, de les fronteres entre el bé i el mal, doncs afrontar les coses com són, no?, l'espiritualitat, ha passat això, doncs regulem això, no? No sé com ho veuen vostès.
És que en el fons l'Església s'ha dedicat sempre precisament a la protecció del feble. I realment la infància ha estat protegida per l'Església institució, però pels mils i mils i mils de religiosos, religioses, cristians, catòlics, és a dir, gent que viu intensament a l'esperit evangèlic, de dedicació i de respecte i de servei al feble. I l'infant, en tots els sentits, és feble, per tant, està protegit. L'altre, és veritat, però és anecdòtic. Com deia en Lluís Foix, és un cas concret i determinat, però la gran majoria ha estat avui és la notícia, però en general no ho és, precisament és el respecte i la protecció, el servei.
Sí, jo insisteixo en aquest tema, això que he dit en Lluís Foix, amb el sentit següent, que semblava, durant aquests anys que hi ha hagut el tema de la pederàstia, que l'únic que cometien delictes o actuacions pederastes eren membres de l'Església, per entendre's. Està clar, això ha estat injust, perquè està clar, aquest és un comportament, diguem-ne, la netedat amb això, que s'ha d'exigir totes les professions. Quantes professions no hem vist de situacions ja? És que no s'ha d'exigir aquesta conducta a aquells que estan entrenadors, diguem-ne, esportius, parlo en genèric, o de gimnastes, o no sé què, quantes professions? Totes les professions han de tindre l'ètica humana, diguem-ne, i els valors humans que això representa.
I gairebé
totes
hi ha un
cas. Escolti, és que això és un tema exclusiu de l'Església. No, home, no. Totes les professions han de tenir un comportament ètic.
Clar, ara no direm, per exemple, que tots els professors de gimnàstica són pederastes.
Exacte.
Perquè hi hagi hagut casos.
Una injustíssima generalització.
Clar.
No, i després que jo crec que aquesta constatació, doncs, que hi ha hagut persones, poques o moltes, a l'Església, doncs, que han tingut un comportament no adequat a la seva condició, diguem-ne, bé, això ja ho ha admès l'Església, he demanat disculpes, i a més, com deia l'Ignasi, doncs el papa emèrit va dir que les persones es posessin davant de la jurisdicció ordinària, no?, que això és nou, això és un element nou. I després jo crec que hi ha un document molt interessant, que és la carta als bisbes irlandesos, que em sembla que fa 3 o 4 anys, que va cursar o va escriure el papa a la Conferència Episcopal Irlandesa, que és duríssima, i és molt clara en aquest sentit. I veure, tot això farà que mai més passi res en lloc. No, les coses tornaran a passar, això és com aquell que diu, escolti...
El just caurà 7 vegades al dia, no?
Sí, no, i en farem una llei en què no hi hagi més corrupció. Doncs fàcil, vostè faci una llei, però corrupció n'hi tornarà bé. Política, negocis... Per què? Doncs perquè hi ha estat sempre.
Intentem evitar-ho, això.
Ara,
sí.
Ara, que sí que hem de procurar, que jo crec que aquí el pas que s'ha donat amb aquest...
amb el Papa Nou.
Amb aquest tema, no? El de Papa Nou i anteriorment. Anterior, diria, sí, sí. Jo diria que quan s'ha posat, ha sortit a la llum, que no ha tret l'Església, sinó que ho han tret mitjans, potser, vamos, mitjans que ho han tret des d'un punt de vista... periodístic. L'Església no ha dit, escolti, no ha amagat l'ala, no s'ha amagat sota l'ala, sí, doncs ha afrontat el tema i aquesta és una conseqüència més d'aquesta acceptació d'una realitat que s'ha de previndre i s'ha d'erradicar de l'Església en la mesura que sigui possible. No?
Avui hem tingut a la tertúlia el periodista Lluís Foix, el president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, i exdirector d'Afers Religiosos Xavier Puigdollers, també l'exconseller Ignasi Ferreres i el president del Centre Català de Tractament d'Addiccions Socials, Francesc Pere Andreu. Senyors, ens queda poc temps. Avui hem parlat d'altres temes i en dies anteriors el cas Barf. Avui sobre el cas Bárcenas tampoc m'agradaria que s'ignorés la qüestió. Ahir es va produir una novetat i és que el portaveu del PP al Congrés va reconèixer obertament que hi havia hagut... sobretot un cas de corrupció, referint-se al cas Gürtel, una trama de corrupció, deia ell, que els hi sabia molt greu i que calia revisar o rectificar. No sé si això canvia les coses, en com Rajoy pot gestionar el cas Bárcenas.
Sí, la meva pregunta és si s'equivoca Mariano Rajoy o no, esquivant, donar la cara i agafar el brau pels banyes, per entendre'ns, i això respon bastant al seu tarannà en totes les coses, d'allò de passar el temps i el temps el millor mata. Ara, difícilment un tema, al meu entendre, d'aquesta complexitat, d'aquesta profunditat, aquest gruix, pot passar que el temps ho matarà. Diguem-ne, en tot cas el pot matar amb ell també, si no reaccionen i dona la sensació que senzillament s'escapoleix.
Sí, jo crec que aquí n'hi ha, a part d'un tema de corrupció, de que si és, si ha sigut, si és més petita, un altre tema que sembla que és una lluita interna dintre del propi partit. És a dir, que hi ha una altra cosa dintre de la taula que mou els fils en un sentit o en un altre, en conseqüències d'estat, i que, en el fons, la corrupció que hi és i que està per aquí donant voltes, la jugada crec que s'està jugant ja en una altra taula, no? I que, per tant, tindrà unes conseqüències diferents al tema de la corrupció, que hi és, que va ser i que serà. I que segurament no la resoldrem, però les conseqüències tal vegada...
Hi ha l'esperança de minimitzar-la, perquè quan es posen normes i es diu no ho resoldrem, però a la millor...
El que passa és que aquí no estem parlant d'una mica de corrupció, eh? O sigui,
no, és una gran...
Aquí estem parlant de molts milions d'euros que...
I durant molts anys.
I durant molts anys, en els quals... en el sumari, o la gent està declarant, doncs el mateix Bárcenas diu doncs, que ha pagat extrasous a membres destacats del Partit Popular, en els quals hi hauria el president Aznar i el president Rajoy, doncs d'una manera opaca, no? Doncs això, si això no és corrupció... a veure, a Alemanya, la cancellera Merkel li ha dimitit 2 ministres per haver copiat fa 30 anys. Li han dimitit 2 presidents de la
República. La tesi doctoral,
sí,
en un cas.
Dos presidents de la República han dimitit. I no passa res. O sigui, quan en un lloc algú dimiteix, imaginem-nos que ara dimiteixi tota la cúpula del PP. No és que ho desitgi, ni... Però no passaria res. Què va passar l'any 74 quan dimiteix el president Nixon? Es va enfeblir la democràcia americana? Tot el contrari, es va enfortir.
Sí, sí.
Es va enfortir. I ningú és necessari, sobretot el sector públic, ningú és necessari. I quan un se'n va, hi ha un altre.
Ningú és necessari en el servei públic, però és que la lluita està en el servei personal i particular. El corrupte només mira per ell mateix, no? I aquest és l'interès.
Perdoni, que se'ns acaba el temps, última intervenció.
A mi el que m'assombra és que la gent s'assombri. Sí, així és de clar.
Vostè ja tenia clar que hi havia corrupció en molts àmbits.
No, la pregunta és quan no hi ha hagut corrupció. Uh-huh. I ara, en aquests moments, és el Partit Popular, però crec que tots els partits...
El PSOE també tenen, té casos oberts, Convergència i Unió...
Tots tenen els seus drets bruts, llavors a mi el que m'assombra és que la gent ara assenyali, sí, home, clar, aquesta és molt forta, però és que és una tònica general de sempre, eh? Vull dir, no...
Una última pregunta molt breu. Rajoy, que sempre ha defensat que és fals, tot això dels pagaments de sobresous, podrà demostrar-ho, això? O creuen que intentarà demostrar-ho? O si és que és fals? O almenys està poc clar?
L'altre dia, em sembla que era una vicepresidenta, no sé si és la Soraya o la de Cospedal.
De Cospedal, la número 2 del PP.
Sí, i van dir que la mentida no es podia...
No es podia provar, sí, ho va dir Cospedal.
No es podia documentar.
Documentar.
Home, no, clar, que és que la mentida, la mentida si, el primer, si acceptem que hi ha mentida, el diable és el pare de la mentida, i no ho dic jo, això, eh?
No. Bé, ho deixarem aquí obert. Gràcies, senyors, per la seva participació. Ens han acompanyat Francesc, Pere Andreu, Lluís Foix, Xavier Puigdollers i Ignasi Ferreres. Fins una propera ocasió, i els qui no tornin ja, bon estiu.
Igualment a tothom.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Ara l'última hora informativa, els titulars amb la Sara Cruz. Després parlarem amb el director d'Estela Maris i delegat de l'Apostolat del Mar de Barcelona, Ricard Rodríguez Martos. Ens parlarà dels mariners i la gent del mar que celebren la Festa del Carme demà amb una processó marinera al Port de Barcelona. També coneixerem l'opinió en el seu comentari d'actualitat de Joan Lluís Pérez Francesc i tindrem l'espai de cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El Departament de Benestar i Social i Família ha aplicat una tisorada del 20% al programa de suport de l'autonomia a la pròpia llar. Aquest programa, gestionat per la Generalitat, aporta fons per garantir l'autonomia de les persones amb discapacitat que volen i poden viure soles, en parella o bé en alguna amistat, però que requereixen un suport per ser autònomes. Aquesta mesura, com dèiem, del 20% de retallada s'aplicarà a partir del gener amb efectes retroactius. Agents de la policia local han detingut a Sabadell un home com a presumpte autor de la mort d'una dona, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat. L'home de nacionalitat xinesa, com la mateixa víctima, ha estat detingut al mateix lloc dels fets. Avui passarà a disposició judicial. Més temes de l'actualitat d'avui. El Consell de Ministres aprovarà avui la reforma elèctrica per reduir l'anomenat dèficit de tarifa. El Ministeri d'Indústria volia que l'Estat n'assumís una part, però el Ministeri d'Hisenda no sembla disposat a acceptar-ho. Entre les opcions per reduir-lo hi ha, per exemple, la d'encarir la factura de la llum tant als consumidors particulars com també a les empreses. Marxem cap a l'exterior perquè el Parlament d'Irlanda ha votat permetre l'avortament en determinades circumstàncies que inclouen, per exemple, la possibilitat que la mare avorti quan la seva vida estigui en perill. S'inclou també la possibilitat de suïcidi. Tot després de mesos de discussions entre defensors i detractors d'aquesta mesura en un país on, recordem, està molt implantada la tradició catòlica. I en esport, Josep Guardiola nega haver posat en dubte la capacitat de Tito Vilanova per fer rendir Neymar al Barça i acusa també la directiva blaugrana de no deixar-lo en pau ni tan sols quan se'n va anar a Nova York. També ha acusat d'utilitzar la malaltia de Tito Vilanova per fer-li mal i a més ha confirmat que vol Thiago Alcántara aquest mateix estiu i que ha demanat al Bayern que el fitxi. Fins aquí les notícies. Tornem, com sempre, amb més informació a les 10 del matí. Fins ara.
Cercar una superioritat econòmica, militar o política a costa dels drets de les altres nacions posa en perill qualsevol perspectiva en vista a un desenvolupament veritable o a una pau veritable. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Música.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Prepararé els dies més macos, el mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens la pruna morada o groga a 2,49 euros al quilo.
I les mongetes amples en format estalvi a 1,99 la bossa d'un quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Preus vàlids a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Serà un quart de 10. La gent del mar, els mariners i totes aquelles persones devotes de la Mare Déu del Carme celebren demà la festa de la patrona, que de fet és dimarts, però que, com sempre, reuneix moltes persones vinculades a la mar en el dissabte més proper, el 16 de juliol. El Port de Barcelona acollirà una gran festa durant la tarda i el vespre amb la sortida tradicional a les 5 de la tarda de la parròquia de Sant Miquel del Port, a la Barceloneta. Després hi haurà una concentració al moll del Rellotge i un passeig amb diverses embarcacions que es vulguin sumar a aquesta bonica i peculiar processó pel mar, processó marinera, amb la imatge de la Mare Déu del Carme, molt venerada i molt reconeguda pels mariners, pescadors i gent del mar, fins i tot més enllà de les seves creences. És, de fet, una mena de misteri, aquesta tradició, un fenomen de la nostra societat que no volem ignorar. En parlem durant els propers minuts amb el diaca i delegat de l'Apostolat del Mar, Ricard Rodríguez Martos. Ricard Rodríguez Martos, a més de delegat diocesà de l'Apostolat del Mar de Barcelona i diaca permanent, és també el director d'Estela Maris, l'organisme d'acollida que l'Església té al Port de Barcelona per ajudar molta gent del mar que passa per casa nostra. Mossèn Ricard Rodríguez Martos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i felicitats per la imminent festa ja del Carme.
Moltes gràcies.
Això serà dimarts, com cada 16 de juliol, però sempre en el dissabte més proper, per tant, demà al Port de Barcelona, com també en altres ports de Catalunya, però vaja, aquesta festa és especialment important, la de Barcelona, es viurà una celebració del Carme, oi?
Sí, però jo diria que en general la major part de les festes bressons es fan el mateix dia 16. El que passa és que Barcelona, des de sempre, des de fa molts anys, doncs es fa sempre el dissabte més proper, perquè és quan la flota pesquera doncs té el dia lliure i es poden dedicar a participar, i a més els agrada molt perquè ho viuen amb molta intensitat tota la flota pesquera aquest dia.
Hem recordat l'horari i la convocatòria per a aquells qui ens escolten i que potser en molts casos sense haver-la vist mai vulguin anar a sumar-s'hi. Hem de dir que la processó marinera en barques té espais limitats perquè això depèn dels llocs que hi hagi a les embarcacions edificacions més grans o més petites, però qui vulgui veure la part de terra o la processó marinera des del port, des de la riba del port, doncs també pot fer-ho.
Sí, a veure, sí, com has dit, sortim a les 5 de la tarda a la parròquia Sant Miquel del Port, que és la plaça de la Barceloneta. Aleshores, porta la imatge, bàsicament, pescadors, les seves famílies i altres persones que el vull afegir, la van portant per torns fins a arribar al moll dels pescadors, allà embarquem. Aleshores, certament, totes les barques que hi ha de pesca doncs estan ja molt plenes amb familiars, amics dels pescadors, dels propietaris d'aquestes barques. Normalment, i aquest any també, hi ha l'entrada al moll dels pescadors, hi haurà dues golondrines, que on la gent pot pujar i pot participar perfectament sense, diguem-ne, els problemes que suposa intentar aconseguir una plaça amb una barca, que molt sovint és molt difícil. En canvi, les golondrines és molt senzill. Aleshores, fem un vol per dins de tot el port. És molt maco, perquè la imatge, doncs, va a part de, o sigui, la barca de la imatge va acompanyada de moltes altres embarcacions, i és un dia, doncs, que la gent ho viu realment, els pescadors ho viuen amb una gran devoció, això. I aleshores, a les 7 de la tarda, tornem al moll dels pescadors, allà mateix celebrem la missa, i a les 8 acaba amb una cantada de veneres.
Tot plegat allà, en un ambient mariner i també de devoció a la Mare de Déu. Com s'explica aquest fenomen? Perquè la Mare de Déu del Carme és molt coneguda i molt venerada i reconeguda per la gent del mar, els pescadors.
Sí, a veure, hi ha d'una banda, com dius, tota la part dels pescadors, que realment tenen una gran devoció per la Mare del Carme, però també hi ha molta gent de tota la ciutat, fins i tot de fora de Barcelona, molt de vots a la Mare del Carme, que aquell dia, doncs, venen, encara que plogui, faci el que faci. Vull dir, no se la perden, la processó. Per tant, jo diria que a la nostra societat, com a mínim aquí a Barcelona, hi ha molta gent, fins i tot que no són del món de la mar, amb una gran devoció per la Mare del Carme. Ara, en quant als pescadors, doncs realment sí. És a dir, tota barca de pescadors porta la seva imatge de la Mare del Carme i per ells, doncs, bueno, vull dir, és una devoció que la porten molt arrelada i que la manifesten amb molta espontaneïtat i, jo diria, doncs, no sé, amb un gran carinyo.
I com és aquest efecte? Perquè em sembla que aquesta espontaneïtat es manifesta, podem dir, que al més pur estil rociero, fins i tot, no?
Sí. Sí, perquè, de fet, a veure, per exemple, quan anem al trajecte aquest entre la parròquia Sant Miquel del Port i el moll dels pescadors, doncs continuen s'estaturant perquè tothom vol sentir el pes de la imatge sobre les seves espàties. Aleshores, contínuament s'estan canviant les persones que la porten. I durant la processó, la gent contínuament, doncs, cridant Viva la Virgen del Carmen, la más guapa, nuestra madre querida... Bueno, vull dir, és una cosa molt espontània, molt espontània. És a dir, el que vulgui veure una processó, diguem-ne, perfectament organitzada, tot molt disciplinat i dirigida, que no vingui aquí. El que vulgui veure una processó on la gent realment es manifesta amb tota l'espontaneïtat, amb tota la llibertat i amb tota la il·lusió, que vingui.
Doncs això és el que és l'esperit de la processó marinera i dels actes que comencen demà a les 5 de la tarda a la parròquia de Sant Miquel del Port, a la plaça de la Barceloneta de Barcelona, i seguiran des del moll del rellotge per tot el port. És la festa marinera de la Mare de Déu del Carme. Parlem breument una mica dels fonaments d'aquesta devoció que tenen el seu tronc comú en el Mont Carmel, no? La Mare de Déu del Mont Carmel.
Exactament, el profeta Elies va veure, doncs, com un núvol que se llevava des del mar i ell, doncs, va veure ja, doncs, la Mare de Déu, i a partir d'allà, doncs, va créixer, doncs, tota la devoció, tot el del Carmel, dels carmelites. Posteriorment, a veure, aquí a Espanya, doncs, fa més de 100 anys que va ser declarada com oficialment patrona de
la gent del mar. I d'aquí ve el vincle, això és molt de l'estat espanyol.
Sí, sí, perquè, diguem-ne, els catòlics d'arreu del món veneren, diguem-ne, l'estrella del mar, Stella Maris, però no, diguem-ne, l'advocació del Carme com ho fem nosaltres.
Stella Maris, però existeix també donant nom a un centre que el mateix Ricard Rodríguez Martos, que ens acompanya avui, dirigeix. És aquest centre d'acollida que hi ha al Port de Barcelona i és com la presència de l'Església més visible, no?, en aquesta gent del mar, sí, a Catalunya. Mm-hmm. Ens pot recordar el que és Stella Maris?
Sí, a veure, jo sempre utilitzo el nostre lema a nivell internacional perquè és el que a mi el defineix. Nosaltres diem que Stella Maris és la llar lluny de la llar. Aleshores, la gent de mar passa molt temps lluny de les seves llars i quan venen a Stella Maris, doncs, venen a buscar una miqueta aquest esperit de llar. Què vol dir aquesta llar? Un lloc on es senten ben acollits, estimats, on poden sentir-se en plena confiança, on saben que davant de qualsevol problema que tinguin, si més no, se'ls escoltarà i se'ls intentarà ajudar. Evidentment, no sempre es pot ajudar a tothom, però saben que ho intentarem. A partir d'aquí, a veure, molt breument diré que avui en dia, a part del problema de que, bueno, aquests mariners, sobretot els del Tercer Món, continuen estant molts de mesos fora de casa, cosa que els europeus ja no estan perquè tenen vacances més sovint, però no els del Tercer Món, s'afegeix que els vaixells porten un ritme molt estressant, hi ha vaixells que arriben a les 8 del matí a Barcelona i a les 4 de la tarda surten, o fins i tot que arriben a les 10 de la nit i surten a les 8 del matí, és a dir, és un port de 24 hores. Tenen necessitats, doncs, els que estan durant el dia, de poder doncs, arribar a la ciutat, perquè després d'estar tancat dins del vaixell, doncs una persona necessita moure's una miqueta i veure la ciutat on està, i a part d'això, més important encara, comunicar-se amb les seves llars. Això és la preferència absoluta de tots els mariners. I clar, això com es fa bàsicament? Amb internet o per telèfon. Aleshores, nosaltres els hi facilitem, els visitem, els hi facilitem el transport des del vaixell fins al nostre centre o fins a la ciutat. Cal tenir en compte que, tal com ha crescut, hi ha molls que estan a 15 quilòmetres de la ciutat, que es diu molt ràpid, 15 quilòmetres, eh? Si no tens un mitjà de transport, no pots arribar. I després, a partir d'aquí, doncs, recolzament en tot el que necessitin, no sé, des de les coses de primera necessitat de comprar coses doncs, d'ús diari fins a poder doncs, tenir una estona d'esbarxo i, si tenen algun problema especial, algú que els assessori i que els ajudi a veure doncs, com ho poden solucionar. En aquest sentit, una cosa molt important dels últims anys és l'oficina que tenim al moll adossat pels vaixells de creuer. Perquè aquests, amb aquests vaixells els tripulants no tenen temps per res, tenen unes jornades esgotadores i aleshores estar ja ben a prop d'ells els hi permet que ells puguin baixar un moment, entrar a la seva oficina, connectar-se pel Skype o el que sigui amb la seva família, trucar per telèfon, i això és un servei molt important. Evidentment també està la part espiritual per tots aquells que ho desitgin, nosaltres ho oferim.
Stella Maris té molts voluntaris i sempre està obert a les persones que puguin ajudar generosament, dedicant una part del seu temps. Pot donar el contacte d'Stella Maris al telèfon o...
Sí, sí, a veure, podeu trucar al 93 443 1965, preferentment a la tarda, que és quan jo hi soc, demaneu pel Ricard, que sóc jo. Uh-huh. I aleshores doncs, podem parlar. En aquests moments el que més necessitem seria per persones que puguin disposar d'algun dissabte o diumenge al mes per l'assistència precisament a aquesta oficina dels vells de creuer o també per fer algun servei de furgoneta. És a dir, en aquest cas, si és important un mínim d'anglès, un anglès molt bàsic per un mínim d'anglès i també preferentment doncs, persones que condueixin.
El 93-443-1965, el telèfon d'Stella Maris a Barcelona. Avui ens ha acompanyat Ricard Rodríguez Martos, diaca, delegat diocesà d'Apostolat del Mar a Barcelona i director d'Stella Maris. Vol afegir alguna última cosa, algun missatge, seguint aquest esperit de la Festa del Carme?
Bé, l'únic missatge que m'agradaria transmetre és que quan la gent vagi cap al port, quan vegi aquests creuers tan impressionants, o fins i tot, potser, embarquin per anar doncs, a les illes o el que sigui, que pensin que aquests vaixells no van sols. que aquests vaixells funcionen gràcies a unes persones que treballen molt durament i fan una feina massa sovint poc reconeguda per la societat, i que això cal tenir en compte.
Mossèn Ricard Rodríguez Martos, gràcies per haver-nos acompanyat. Bona festa demà a la tarda al Port de Barcelona. A partir de les 5, la sortida de la parròquia de Sant Miquel del Port. I també bona festa del Carme dimarts per a tota la gent del mar i per tot el carisma carmelità. Molt bon dia, fins un altre.
Adéu, bon dia.
I bon estiu.
Gràcies.
Ràdio Estel.
El dissabte 13, a les 11 del matí, Ràdio Estel transmetrà en directe la missa d'entrada i presa de possessió de Monsenyor Enric Benavent com a nou bisbe de Tortosa. A més, entrevista amb el mateix bisbe en acabar l'Eucaristia, on exposarà les prioritats d'aquesta nova etapa. Recorda-ho, serà el dissabte 13 a les 11 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principal. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
5 minuts i mig i seran 2:15. El llibre que us oferim avui es titula Lluny del brugit del món, un treball de Thomas Hardy, traduït per Xavier Pàmies i editat pel Cercle de Viena. Aquest llibre sobre la vida rural i sobre moltes històries personals i socials us l'oferim gratuïtament i us el regalem si ens truqueu a partir d'ara al 93 409 27 72. Si ens truqueu, entrareu en el sorteig d'aquest llibre. 93 409 27 72. Lluny del brugit del món, un llibre de Thomas Hardy. I d'altra banda, recordem que està en marxa la promoció per una nova representació del documental Jo crec. Heu d'entrar a la web www.radioestel.cat i oferir-nos les vostres dades, omplir les vostres dades, millor dit, per poder anar-hi el 18 de juliol a 8:45 del vespre al Cinema Comèdia de Barcelona, aquesta nova representació de Jo crec. Hi ha 10 entrades dobles, per tant, afanyeu-vos per entrar en el sorteig que farem la setmana vinent.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà del professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma, Joan Lluís Pérez Francesc. Senyor Pérez Francesc, bon dia, endavant.
Bon dia. Les xarxes socials són un important producte de la nostra societat de masses i, per tant, un àmbit adient per exercir determinats lideratges, comercials, polítics, ideològics, etc. Són també un perillós camp d'experimentació on l'home es pot endinsar per tal de ser manipulat, demanar-li informació de tot tipus i ser objecte de malifetes o actuacions denigrants. Però les relacions humanes dins la xarxa no es donen només a nivell horitzontal entre els seus membres, sinó en relació als creadors o propietaris del servei, els quals aproven unes condicions d'ús que suposen un autèntic contracte d'adhesió. Aquest contracte és important atès que, entre altres coses, determina la propietat compartida de les fotos, la informació i el mateix perfil de cada usuari en termes de privacitat. Tanmateix, el foment de la feina cooperativa en la construcció de grups és una dada altament rellevant i formativa que no podem obviar. Els administradors de la xarxa normalment adverteixen dels controls de privacitat que procuren i articulen mecanismes per tal de denunciar comportaments o continguts il·lícits o perillosos. Un aspecte a destacar és el dret a l'oblit, actualment molt en voga, atès que les dades marxen ràpidament per la xarxa i acaben perdent el control, fins i tot quan ens donem de baixa. En termes de civisme, no podem caure, però, en el vessant negatiu de l'ús de les xarxes socials, perquè aquestes permeten una nova manera de comunicar-se i de relacionar-se molt interessant. I avui en dia, ineludible, en especial de cara a la joventut. No hi ha dubte que provoquen una integració de les persones en una comunitat, encara que sigui només per compartir fotos, i a més, de forma molt senzilla i assequible per qualsevol. El fet de la gratuïtat encara fa més ràpid i simple la incorporació a la xarxa, la qual cosa no hauria de suposar que tenim un control absolut dels continguts, sinó més aviat al contrari, atès que la informació que proporcionem és precisament la matèria prima del negoci de les xarxes socials. En tot cas, voldria destacar que les xarxes socials ja hi són per quedar-s'hi entre nosaltres. I, per tant, necessitem unes regles clares de bon ús. Aquest bon ús no s'ha de limitar a no vulnerar la llei, sinó que hauria d'anar més enllà. Es tractaria d'aprovar unes bones pràctiques que suposessin assumir el civisme com a concepte que comporta el respecte als altres, la pertinença a una comunitat, en aquest cas virtual, i, en definitiva, una bona educació. La responsabilitat social de la persona s'expressa també a les xarxes socials i a la mateixa xarxa en el món entès com una totalitat. Davant del discurs de la por, dels perills i de les incerteses, necessitem seguretats i visions constructives del món. La qualitat de l'ús de les xarxes socials és una mostra de la qualitat humana i, per extensió, de la qualitat del país que tenim. Un país que el voldríem educat amb persones que saben allò que fan i que, per tant, és un país d'aquesta manera admirable. No renunciem a posar el llistó més avall de les nostres possibilitats. Molt bon dia a tothom.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda-ho, segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estil de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Una onada de fred arriba a Hipercor. Fins al 13 de juliol et retornem el 21% del valor de l'IVA en comprar el teu ventilador o aire condicionat, inclosa la instal·lació.
És que amb la calor baixen els preus.
Aprofita aquesta oportunitat. Només a Hipercor. Només fins al dia 13.
Cinema i televisió. Amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya.
2:15, espai de cinema i televisió, uns minuts que cada divendres dediquem a les últimes estrenes de la cartellera i també a parlar de l'actualitat de la televisió, en el cas d'avui molt nodrida de notícies i de previsions. Amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, saludem la Montse Bros, com cada divendres a aquesta hora. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem amb una pel·lícula que es titula Perdidos en la nieve, basada en fets reals que es van produir l'any 1940, tot just en l'inici de la Segona Guerra Mundial.
Així és, escoltem un petit fragment.
Grodli, Noruega, 27 de abril de 1940. La guerra está asolando Europa.
Esta es la zona británica y esta es la zona alemana.
¿Por qué los alemanes están obsesionados con las reglas y normas?
Nunca lo entendería. Por eso Alemania es grande y el Imperio Británico se está desmoronando.
¿Desmoronando? Al Imperio le va muy bien.
Ya no nos queda comida y casi no tenemos madera.
¿Por qué no va cada uno por su camino?
¡Les presento la preciosa y helada campiña noruega!
Després d'una trobada fortuïta i hostil a l'aire, un avió britànic i un altre alemany cauen en una aïllada regió de Noruega. L'atzar fa que, amb dues tripulacions, es refugiïn en la mateixa cabanya. Malgrat ser enemics en el camp de batalla, les necessitats creen unes amistats inesperades i les regles bèl·liques perden importància.
Actor, guionista i director de teatre i cinema, Peter Naess, del 1960, vol mostrar una gran similitud amb el que va passar.
Doncs sí, perquè a més aquest director, en Naess, va triar els mateixos escenaris en els quals van succeir els fets relatats.
Podem dir que Perdidos en la nieve és una pel·lícula amb una estructura molt teatral.
Sí, el fet una gran part de l'acció es desenvolupa entre quatre parets d'aquesta cabanya, on es troben refugiats els militars dels dos bàndols, i això fa doncs, una estructura molt teatral, com tu deies. Els diàlegs, a més, és el més important, que és el que acostuma a passar en una peça teatral, i en aquesta pel·lícula també és així.
Encara que en realitat estem davant una pel·lícula bèl·lica, afortunadament es tracta d'una mena de crida a la pau i al diàleg, i per això la paraula és tan important, no?, escoltar aquesta pel·lícula.
Exacte, perquè és una nova demostració de que les circumstàncies més compromeses i adverses, com és el cas d'una guerra, existeix entre els homes de diferents nacionalitats, cultures i nivells socials alguna cosa d'aquestes intangibles, no?, que fa que ens oblidem de tot el més accessori per veure el fet més primordial, en aquest cas, és la supervivència.
La imatge en el cinema és bàsica, però potser una pel·lícula com aquesta gairebé per ràdio es podria...
Podria ser radiofònica.
Oi que sí? Bé, doncs anem a altres títols de la nostra cartellera. Comentem una altra pel·lícula que es titula The East, l'Est.
Sí, en aquest cas és una pel·lícula thriller amb empreses medioambientals de fons.
Hola, soy Diane Weiss-Carver, directiva de la compañía Hauxton. Y este hermoso lago que ven aquí es una reserva.
Somos de East. No nos importa cuánto dinero tengas. Queremos que todos los culpables experimenten el horror de sus crímenes. Es fácil cuando no es tu vida. Es fácil cuando no es tu casa. Pero cuando eres culpable, no debería resultar fácil conciliar el sueño. Sobretot quan sabem on vives.
DIS és un grup anarquista, antisistema i ecologista radical que coacciona i ataca les empreses, entitats i organismes més importants per fer-los pagar les conseqüències i víctimes humanes i mediambientals dels seus procediments i productes. Una poderosa companyia contractista privada encarregada de protegir a les grans corporacions dels grups extremistes envia a una de les seves més destacades agents especials a una missió: infiltrar-se en el grup per evitar més ofensives i atacs. No obstant això, l'objectiu de la missió es troba cada vegada més lluny de complir-se, sobretot quan la protagonista comença a dubtar de les seves conviccions.
La pel·lícula The East té un interessant punt de partida en el qual no triga a aflorar el contingut social del film.
Doncs sí, obre debats ètics que adquireixen certa complexitat i originalitat a l'hora de ser plantejats, des de l'àmbit de la resposta a les grans corporacions pels desastres que a vegades causen a causa de l'afany econòmic, Al principi es revela com una lluita contra el sistema i després deriva cap a un superficial i pobre ull per ull, no? Que fa que el material no doni les possibilitats de fons que semblava.
I això s'afegeixen certes exigències comercials?
Doncs sí, perquè Diez aposta per intercalar una intriga massa previsible com a thriller i una mica autocomplaient i fàcil com a drama, especialment en aquest retrat que a vegades queda utòpic i sectari.
Ens la recomanes, Montse?
Plantejaments, com hem dit al principi, molt interessants, però incomplets com a reflexió i també amb massa competència a la cartellera, doncs, perquè sigui una elecció d'aquests dies.
A més de la pel·lícula The East, també hem presentat Perdidos en la nieve i, d'altra banda, s'estrenen avui a la cartellera aquestes altres pel·lícules. Sola contigo, El hipnotista, La càmera lúcida, The Porch, La noche de las bestias, Carne de perro, Niños grandes 2 i Polígami. No sé si podem comentar alguna cosa, títols i potser
sí,
no massa qualitat.
No massa qualitat. Sola contigo és una pel·lícula argentina-espanyola que està protagonitzada per Edna Gil, un thriller fallit, en el que semblava una mica, no?, que et promet molt i després no hi ha per tant. Després, Niños grandes 2 seria la pel·lícula més comercial, americana, comèdia, que potser és la que tindrà, doncs, més... Doncs, anirà més gent al cinema a veure-la, però de bastant escassa qualitat, amb Salma Hayek i Adam Sandler.
Bé, doncs després de les estrenes cinematogràfiques parlem de l'actualitat televisiva amb algunes qüestions importants en aquest espai de cinema i televisió que fem amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals a Catalunya, el TAC. Hem de parlar d'una cosa que s'ha comentat molt aquesta setmana, els dos rombes, i és que el govern espanyol vol establir un sistema semblant a aquests antics dos rombes per classificar els continguts audiovisuals. Què hi ha d'això?
A veure, la gent, clar, es pensa, ostres, ara tornem als dos rombos,
donem
un pas enrere.
No?
No és així, ben bé. Passa que a vegades els titulars, per cridar l'atenció i també per, pues de forma fàcil, no?, situar al lector o a l'oient, es diu això dels dos rombos. Però en el fons el que es vol, el tema de la senyalització ja existeix actualment, no?, els programes, les pel·lícules, tenen una senyalització per edats, però ara el que vol fer el govern és homogeneïtzar, és a dir, que una mateixa entitat sigui la que senyalitzi en televisió, en cinema, a internet, que aquí és molt difícil perquè és molt ampli, però bueno, almenys els productes que fan, jo suposo, les televisions per internet, és a dir, les obres audiovisuals en general. Què passa? Nosaltres, des de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals, que se'ns ha demanat molt la nostra opinió, creiem que és una informació molt útil i necessària per als pares, i no és una cosa de censura. Per què? Doncs és una informació que després cadascú, en funció del tipus d'educació que li vas donar al fill, de la teva visió de la vida, decidiràs, pues, si posa més 18, si jo vull que el meu fill ho vegi o no, en funció...
Perquè però tan informat de què és això, no? Des del punt de vista de continguts, si són més o menys adequats per a menors, per exemple.
Exacte, no? Perquè a vegades és el típic que vas al cinema i dius, ostres, a mi m'ha passat a vegades. Diem, ai, pues, per què no anem a veure aquesta pel·lícula? Perquè surt no sé quin actor i tal. Ves, estàs allà a la pel·lícula i dius, ostres, si cada 10 paraules... És a dir, són 10 tacos i una paraula normal, no?
Sí, sí,
que trobes
sí.
Sorpreses d'aquestes i si tens aquesta informació prèvia dius, ostres, doncs no, aquesta no l'aniré a veure i aniré a veure, en canvi, una altra. A més, una cosa que des de l'associació sempre ens hem queixat és que el nivell, per dir-ho d'una manera, a vegades no s'entén molt. M'explico. El cas de Sálvame, que és un programa que infringeix moltíssim l'horari protegit i bueno, és com l'emblema de la teleescombreria. Estem fent un estudi al TAC i en aquest estudi hem pogut veure com Sálvame no té senyalització. Si no té senyalització, això vol dir que aquest programa és per tots els públics. I com crec que ningú
no dirà
el contrari,
no,
ningú discutirà, no és un programa per tots els públics. En el cinema sí que l'ICA, que és un organisme del Ministeri de Cultura, doncs sí que hi ha una comissió que posa les edats a les pel·lícules. En aquest cas hi ha, per exemple, Comissions Obreres o UGT, que jo no sé en el tema d'audiovisual quina autoritat tenen, però bueno, ells, persones així, són els que estan a l'ICA. I hi ha pel·lícules, com és el cas, per exemple, de Ted, que era una d'un osito, però que doncs, una pel·lícula molt barruera, que no era gens innocent, i la gent que l'ha vist ho sabrà, era per més 16. O Malditos Bastardos, que és una pel·lícula del Quentin Tarantino, és més 13. No? És a dir, que jo crec que no hi ha un... com un...
un criteri unificat.
Un criteri unificat.
Un consens de fons bàsic. Després pot haver-hi discrepàncies, però si hi ha un consens... No?
Sí, hi ha pel·lícules que són molt evidents, no? Que estan al Mas 18. Un Tango en París segurament estarà al Mas 18 i ningú dirà que no. Però a vegades hi ha pel·lícules, però tot i que Malditos Bastardos, per exemple, que és molt violenta, Mas 13, és una pel·lícula molt bona, però potser Mas 13 tampoc, no?
Clar.
És a dir, jo crec que això servirà també per unificar, per pensar què fer. La de una de Torrente... La de l'última de Torrente 4 era per més 13, i és una pel·lícula Torrente molt barruera. O sigui, que jo crec que necessitem revisar-ho
per tant,
i unificar-ho.
És bo que hi hagi aquesta unificació, que, insistim, no és cap censura, això seria inacceptable.
Clar, és orientatiu, després tu fas cas o no. Jo recordo que a vegades hi ha gent en plan, a mi ningú m'ha de dir el que he de veure i el que puc i no puc veure. O sigui, ningú et diu això. O sigui, és una informació que, a més, no és per un adult, sinó és pel menor, que a vegades dius... No sé si és un contingut pels menors o no.
Per tant, no veurem els dos rombes. Tots els que ens escolten i tinguin més de 40, 45 anys han vist els dos rombes a la tele alguna vegada. No és el teu cas, Montse,
oi?
Però molta gent sí, i per tant això de vegades desperta fantasmes absurds, que no és el cas, en el cas d'aquesta regulació que es vol fer des del govern espanyol. Es pot estar més o menys d'acord, evidentment tot és opinable. Bé, anem ràpidament a altres temes de televisió. Òpera en texans abaixa el taló, Montse.
Doncs sí, va acabar aquest dilluns la tercera temporada i en principi no renovarà, i des de l'associació doncs, creiem que és una pena perquè era un programa on es mostrava la divulgació de l'òpera i a més va ser un programa que guanyà un premi Zapping.
Un interessant programa de debat i de reflexió. Àgora posa el punt final després de 14 anys de Televisió de Catalunya.
Doncs sí, ja ho vam avançar i va ser dimecres passat quan va acabar. I bueno, doncs al llarg d'aquests anys Àgora ha tingut quatre presentadors: el Josep Puigbó del 99 al 2002, Ramon Rovira del 2002 al 2007, Xavi Coral del 2007 al 2009 i Xavier Bosch del 2009 al 2013.
Doncs des d'aquí tot el nostre reconeixement a aquests bons professionals que han fet possible Àgora amb tots els col·laboradors que hi han passat. I volem recordar la periodista Concha García Campoy, que ens ha deixat aquesta setmana, una veu exemplar i una periodista de gran qualitat en el so de la seva veu i també per la imatge de la televisió.
Doncs sí, va ser intervinguda d'una operació per generar medula òssia sana a partir d'una cèl·lula mare i posteriorment de cordó umbilical. Al final doncs, no ho va poder superar.
Tenia una leucèmia greu.
I malauradament doncs, ens ha deixat aquesta periodista.
Doncs des d'aquí la recordem i també traslladem, com hem fet en altres moments de la setmana, el condol a la seva família i al seu entorn. Doncs gràcies, Montse Bros, per aquest penúltim espai de cinema i televisió. Ens queda recordar que divendres vinent és l'últim de la temporada i potser algun consell per veure la televisió a l'estiu doncs podrem donar, amb molta oferta variada.
Sí, normalment és d'escassa qualitat perquè sí. Bueno, la gent prefereix anar a la platja o a la muntanya.
Els esdeveniments esportius, el Tour de França...
Sí, el Tour de França potser seria... Perquè, clar, ja el futbol s'ha acabat. Doncs,
sí. Però vaja, torna a l'agost, sí, aquí a tocar.
Sí, no? I després tenim també el campionat de natació, no?
Sí, bueno, a Barcelona, a partir del dia 19, a partir de divendres vinent i fins a principis d'agost, també. Doncs moltes coses interessants. Gràcies, Montse, fins la setmana vinent. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Tortosa acull un nou pastor. Recorda-ho, cada setmana, Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Els atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics, de la mà de Root Travel, són protagonistes en l'últim quart d'hora del primer cafè de Ràdio Estel cada divendres. Saludem Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia, Núria.
Molt bon dia a tothom. Què tal?
Molt bé. I tu com estàs?
De divendres, molt bé,
de
no?
Aquest
espai ens va molt bé. Tot i que carregats d'energia pel cap de setmana, no?
Efectivament. Tu aquí a Ràdio Estel Catalunya Cristiana i al Club Més Amics estàs cada dia al matí. Per tant, els qui vulguin informació sobre viatges poden trucar-te al matí al 93 409 2770, o també a la plana web www.clubmes.cat. Avui ens visita Míriam Muñoz, que és la responsable del departament de grups de Root Travel. Míriam, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ignasi. Bon dia a tothom.
Gràcies per haver vingut. Avui un nom propi, el nom d'un país, l'Uzbekistan. Parla'ns d'aquest país.
Exacte. Doncs mira, l'Uzbekistan és un país que està dels més importants dintre del que es coneix com la Gran Ruta de la Seda. És un país que el Club Més Amics ja ha estat anys anteriors, però volem doncs començar a promoure'l per a les expedicions culturals de l'any vinent, del 2014. Jo acabo de tornar fa uns dies a aquest país, he anat doncs personalment per conèixer les infraestructures, els hotels, conèixer una miqueta la cultura i de més, i la veritat que és un país que m'ha impactat molt a nivell personal, i crec que per aquest 2014 podem oferir al Club Més Amics una nova proposta de viatge, incorporant totes les millores que el país diguéssim ha adaptat amb un parell de d'anys.
Sí, perquè total vam anar el 2011, no?
Correcte.
Hem trobat molt canvi.
Correcte. Jo personalment he trobat canvi en el sentit, sobretot a nivell d'infraestructures. Sí. Està millorant moltíssim el tema de carreteres, que és un dels hàndicaps més importants que tenia aquest país. Sí. Distàncies entre dos punts, per exemple, entre Bukhara i Kiva, o entre Kiva i Samarkanda, o entre Samarkanda i Tashkent, la capital, eren, diguéssim, jornades d'autocar 8-9 hores
llargs.
Molt llargs. I clar, això de cara a la gent doncs és algú molt cansat. Ara tenim la gran avantatge que Renfe ha invertit i tenim un Talgo. Està el Talgo Afrosiab, que és exactament com l'AVE que tenim de Barcelona, Madrid-Barcelona, exactament el mateix model que el tenen des de Samarkanda a Tashkent.
I redueix les hores?
Totalment. T'estalvies, en lloc de fer més de 7 hores de carretera, amb 2 hores i quart arribes a la capital. És una meravella, és una meravella.
Doncs una alternativa per desplaçar-se amb més comoditat i amb
totalment
més rapidesa per un país que és gran, és un país geogràficament doncs així de forma allargada, situat a l'Àsia Central.
Correcte.
Centrem-ho perquè és un nom que jo la primera vegada...
Uzbekistan.
Però sí, la primera vegada que vaig sentir, perdó, repíteme, per favor.
El que li passa a la gent és que quan tu li parles, me'n vaig a Uzbekistan, no els hi sona, però els hi dius... Coneixeré Samarkanda. O sigui, Samarkanda, diguéssim, que és aquella ciutat, aquella paraula que tothom la té al cap, no?
Bueno, de
Xeresade,
sí,
les Mil i una Nits, Genghis Khan i tots aquests personatges que formen part del país, però sobretot basats a Samarkanda, que
parlant
és la perla.
Parlant de personatges i els aficionats al ciclisme, hi ha un famós corredor, Alexander Vinokurov, de l'Uzbekistan, que guanyava molt els sprints.
Correcte,
i que els aficionats...
Jo no sóc gaire de ciclisme, però aquest uzbek com sona, aquest uzbek com sona.
Jo fa uns quants anys és la primera vegada que vaig sentir parlar d'aquest país, que d'altra manera era una república de l'antiga Unió Soviètica.
Correcte,
no?
Correcte.
Del sud.
Exactament. Està, bueno, com has dit, és un país de l'Àsia Central i està envoltat doncs, bueno, com països com Kazakhstan, Kirguistan, fa frontera molt al sud, amb Afganistan, però molt poqueta. I llavors també té la peculiaritat que és l'únic país del món, justament amb Liechtenstein, que està doblement separat del mar. O sigui, té la peculiaritat que per arribar al mar has de creuar dues fronteres. I això només ho té Uzbekistan i el que és Liechtenstein. Vull dir, té una sèrie de peculiaritats doncs, molt, molt interessants. No? Són productors propis de petroli, de gas natural, d'or, de cotó. Vull dir, estan molt ben abastits. El tema de la cuina, no? Molta gent em pregunta, bueno, i què es menja allà, no? Vull dir, evidentment, doncs, per aquesta dificultat de que no tenen mar i que costa arribar al mar, el peix és un producte doncs, que no... dieta, no, el peix no està dintre del que és la seva dieta, no?
Sí, no és com la nostra, que dius...
Però, tenen dieta variada de verdures, carns, o sigui, es pot menjar molt bé. Les temperatures, hi ha una època molt bona per anar-hi, que és o primavera o, si no, pues, octubre, novembre, és una molt bona època per anar, és probablement la millor que hi ha. I sobretot, doncs, bueno, coneixes tot el patrimoni que té a nivell, diguéssim, totes les madrasses, bueno, tot el patrimoni que té les diferents ciutats, no? La veritat és que...
En una zona que també es pon entre diferents cultures, no?
Correcte.
La cultura eslava de Rússia, la cultura del sud, doncs...
Correcte.
Té influències musulmanes.
Té influències de la Índia, té influències turques, perquè realment estava en el punt mig de lo que era la gran ruta de la seda, que unia Xina, o sigui, que anava des de la Xina fins al mar Mediterrani. I aquesta zona, que és sobretot les ciutats de Samarcanda, Kiva i Bukhara, que estan, diguéssim, bueno, en el centre del país, era l'eix, diguéssim, per després dirigir-te cap a Rússia o dirigir-te cap a la Xina, ai, perdó, sí, cap a la Xina, o cap a Índia o cap a Turquia per arribar al mar Mediterrani.
Ja podem anunciar, doncs, que l'any 2014, si tot va bé, hi haurà un viatge a l'Uzbekistan.
Totalment, el prepararem amb molt de gust i amb totes les millores que jo acabo de conèixer, i tant que sí.
I per acabar, Míriam, com pot ser el viatge, doncs, de 8-10 dies?
Doncs normalment mínim seran 9 dies. Mínim seran 9 dies, intentarem inclús, tenim que veure tot una miqueta com estarà la infraestructura aèria també per l'any vinent, però entre 9 i 11 dies creiem que són els dies correctes per fer una bona ruta, que es pugui, per no tenir que fer una nit, sinó poder gaudir una miqueta de les ciutats que es visiten.
I amb un vol directe des de Catalunya, si pot ser? O...
Si pot ser, s'intentarà. Aquest és el problema a vegades del tema de certs països, no? Però, bueno, independentment, hi ha molt bones companyies que tenen vols amb bons enllaços, vull dir, que d'una manera o de l'altra arribarem,
no?,
a Tashkent i tot perfecte per començar el viatge. I
doncs
tant.
Avui ens ha presentat l'Uzbekistan Míriam Muñoz, responsable del Departament de Grups de Route Travel. Núria,
no oblidem altres viatges d'aquest any, no? Que la gent ja... Ara ja vens bé l'estiu, que molta gent ja ha agafat vacances. Míriam, avui ja tot ja comences, també.
Exacte, jo aquesta tarda, si Déu vol.
Molt bé. Sí, doncs, bones vacances, eh?
Gràcies.
La gent focalitza molt juliol i agost, però que sapiguen que a partir de setembre ja tenim la proposta de, ja vam confirmar, de Sud-Àfrica, que ja és seguríssima, i és més, la gent encara segueix apuntant-se, és del 19 al 30 de setembre.
I encara tenim places, i vull dir, la gent està força engrescada i esperem, doncs...
I els que no vagin a Sud-Àfrica...
Que vulguin viatjar.
Sí, els que no vagin a Sud-Àfrica, que vagin a Armènia, que és del 23 de setembre al 3 d'octubre, per conèixer una mica el país de la fe, i a l'octubre fem Berlín i Polònia Bàltica. Vietnam del 5 al 15 de novembre, i per acabar l'any ja sabeu que hi ha el Terra Santa... I per l'any que ve ja està confirmat l'Etiòpia.
Llavors
farem la celebració de l'Epifania del Timcat, que ja l'hem fet, i que ha sigut un èxit, doncs el seguirem fent. Serà una mica com Terra Santa.
Aquest,
no?,
és el tercer Timcat que organitzem per al Club Més Amics, i que sapigueu que ja tenim gent que s'ha apuntat.
És veritat.
Ja tenim gent apuntada,
bueno, és un viatge,
gent que no vol perdre l'oportunitat d'anar a aquest país i participar en aquesta celebració tan important.
Pel gener, a Etiòpia.
Del 12 al 24 de gener del 2014.
Però aquest és un viatge que sí que s'haurien d'apuntar abans, no?
Correcte.
Perquè, Míriam?
Al ser una època complicada, diguéssim, perquè la celebració és en aquell moment concret de l'any, hi ha moltíssima demanda, per això comencem la promoció amb molt temps de marge. Així que el que estigui interessat...
Que s'animi.
Que s'animin, sí, exacte.
Més hi ha el Nadal nostre pel mig.
Correcte.
Si també és complicat.
Exactament.
Doncs Etiòpia del 12 al 24 de gener. Sud-Àfrica, tenim aquest mateix any, aquest viatge que hem promocionat, del 19 al 30 de setembre, amb el nostre expert que ha vingut i ens ha explicat coses
Jaume,
sobre Sud-Àfrica.
Sí,
amb el nostre guia.
Molt bé. Doncs moltes gràcies avui per aquest tas de viatges previstos pels propers mesos. Des del Club Més Amics. No oblideu, amics oients, que podeu apuntar-vos o demanar informació sobre els viatges trucant al 93 409 2770 o entrant en la plana web clubmes.cat. Alguna cosa Perfecte. Més, Míriam, per recomanar a Uzbekistan?
Doncs bé, simplement que recordin una miqueta aquelles pel·lícules, no?, una miqueta que parlen de Marco Polo, de la Ruta de la Seda, personatges com Alejandro Magno, com Napoleó, com Genghis Khan, tots estan molt relacionats amb aquella zona, vull dir,
Que llegeixin per després
anar-hi, no? Correcte, correcte.
Llegeixin pel·lícules per endinsar-nos.
Gràcies, Míriam Muñoz, responsable de grups de Root Travel. Bones vacances.
Gràcies a vosaltres.
A descansar, que després hem d'agafar molta energia.
I tant, que sí, per agafar moltes forces.
Que per vosaltres els viatges no són vacances, precisament, és feina.
Totalment d'acord, és feina.
I nosaltres que una setmana, Ignasi, no? La setmana vinent ja ens despedirem, però encara ens queda una.
Això, l'últim de la temporada. Gràcies, Núria. Fins divendres vinent.
Molt bona setmana. Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
Cristina Castanyer ha dissenyat per a tu un cabàs de platja que aquest estiu et posarà de moda. Reserva'l al quiosc a partir del dimarts 16 de juliol per només 19,99 € amb La Vanguardia.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Últim minut del primer cafè de Ràdio Estel d'avui. Primer de tot us diem que la guanyadora del llibre que hem sortejat avui, Lluny del brugit del món, de Thomas Hardy, és Pilar Martínez, de Corbera de Llobregat. Entre tots els que heu trucat, Pilar Martínez s'emportarà el llibre. Felicitats, Pilar, de Corbera de Llobregat. També us recordem que Ràdio Estel i Ràdio Principat serà present demà a partir de les 11:05 del matí en el que serà la celebració d'entrada i presa de possessió d'Enric Benavent com a nou bisbe de Tortosa. Des d'aquí saludem aquest nou bisbe de les diòcesis de Catalunya, Enric Benavent, que entrarà a Tortosa demà en una missa que transmetrem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. També saludem especialment els oients de les Terres de l'Ebre perquè volem compartir amb ells aquest esdeveniment. Ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, la Míriam... la Gemma Burgos, perdó, la Laura Lázaro, també el Gerard Campos, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana, fins dilluns a les 8.
Ràdio Estel.